would lie. Started to cry, but I remembered
I
can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, oh, say things you don't understand.
Meravella, Manu Guix en directe.
Va per tu, Jana, t'ha agradat?
Molt, moltes
doncs
gràcies.
A continuar. Ai, força per la CL.
Gràcies.
Adéu, adéu. És curiós perquè la imatge era, clar, dèiem 9 càmeres de telèfon mòbil, sí, la ràdio, com ha anat evolucionant. Era una imatge
tant,
impactant.
Quan tenies 18 anys això no passava.
Manu, gràcies per inaugurar el concurs Maria Canals.
Visca, vosaltres.
Que vagi bé. Senyores i senyors, bon dia. Són les 8 i un minut.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
En els últims dies, les autoritats sanitàries han confirmat la detecció de nous casos de pesta porcina africana a Catalunya. Veterinaris i experts diuen que es tracta d'una evolució previsible, que entra dins del risc calculable. I cal recordar sempre que la pesta porcina no és perillosa per la salut de les persones, però l'avanç del virus ha obligat a prendre mesures preventives de primer ordre. La Generalitat ha ordenat el tancament perimetral del Parc Natural de Collserola, tot el dia i des de tots els accessos, no només a la nit o depenent del municipi, com fins ara. I queda prohibida temporalment qualsevol activitat per motius de bioseguretat. Aquesta restricció no és l'única, s'assuma també a les ja anunciades en municipis afectats com Sant Just d'Esvern o també Esplugues de Llobregat. El pla de contenció del govern és dràstic. És dràstic però necessari. Nosaltres mateixos actuem com a vectors de transmissió. Sense adonar-nos-en, ens emportem el virus a les soles de les sabates o a les rodes de les bicicletes. Podem, per tant, ser part d'aquest problema o ser la solució. El tancament de Collserola i de la resta de mesures que es vagin prenent busquen protegir la salut pública, sí, però també un dels pilars de l'economia catalana. Milers de famílies i comarques també senceres a casa nostra depenen d'aquest sector porcí. A Osona, al Segrià o a la Noguera, el batec econòmic és i està íntimament lligat a aquesta indústria. Si aquest virus saltés de la muntanya a les granges comercials, obligaria a fer sacrificis massius. El cop econòmic i social seria demolidor. Quan la pesta porcina va reaparèixer fa 3 mesos, va omplir, recordem, diaris, també programes en tots els mitjans. L'esforç per conscienciar en aquell moment va ser immens. Però l'actualitat mediàtica té aquesta voracitat implacable i el tema va anar desapareixent de la primera plana de les portades. Per això, convé recordar, en dies com avui, la responsabilitat que tenim tots plegats. Ens hem de mantenir informats, sobretot quan està en joc la salut pública. El tancament de Collserola no admet excepcions, dreceres ni interpretacions lliures. L'ordre de les autoritats és clara. No hem d'anar a la muntanya. Davant d'un repte com aquest, anar a córrer, per exemple, a Collserola o l'excursió de diumenge amb els nens, doncs hauran d'esperar. El control de la malaltia depèn ara mateix de la nostra maduresa col·lectiva. La salut pública i la protecció del nostre teixit econòmic són responsabilitat inaudibles. Les administracions estan fent la seva feina i avui ens toca demostrar que nosaltres també podem fer la nostra, com a societat i com a ciutadans.
Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
Avui és dijous 12 de març de 2026. Ens hem despertat amb un grau a Esterri d'Àneu, 9 graus al Mustel, Baix Camp, i 12 graus a Figueres. I també força núvols arreu de Catalunya, si bé aquesta hora ja comencen a obrir-se, sobretot a les comarques de Ponent i al sud, aquí acabarà fent sol i la temperatura s'enfilarà fins als 18 o 20 graus. En canvi, la resta, els núvols seran més tossuts, els costarà més de marxar i la temperatura quedarà més frenada. Demà divendres sí que farà, en general, força sol, amb algun banc de boira matinal i potser alguns nuvolets a prop de la costa. I dissabte, canvi de temps, passa un front front ens portarà cap a ambient hivernal, amb pluja a moltes comarques, neu al Pirineu, vent a la meitat sud i també al Pirineu, a l'espera que diumenge el temps ja sigui més tranquil.
Ara són les 8:05 i avui al matí de Catalunya Ràdio entrevistarem el conseller de la presidència, Albert Dalmau, i també entrarem en detall en el debat electoral d'aquesta nit a Catalunya Ràdio entre els dos candidats a presidir el Barça, Joan Laporta i Víctor Font. I tot plegat, evidentment, enmig de la guerra del petroli. Aquesta guerra a l'Orient Mitjà és guerra del petroli. Aquesta nit, per exemple, Israel ha fet un atac a gran escala al sud de Beirut, sobretot a posicions de Hezbollah, després de la primera operació en què la milícia s'ha coordinat amb la Guàrdia Revolucionària. Però el protagonisme han estat pels atacs a l'estret d'Hormuz. I aquest era el moment en què s'evacuava la tripulació d'una de les 6 embarcacions atacades, 2 patrullers i 4 vaixells mercants, aquesta matinada. Un comandament militar avisava ahir mateix que l'Iran no deixaria passar ni un litre de petroli i que Occident s'ha de preparar per un barril de $200. Anem en directe a Jerusalem. Jordi Brascó, bon dia.
Què tal, bon dia.
Abans de res, com ha estat aquesta nit a Jerusalem? Heu tingut atacs?
Sí, i amb intercepcions més sonores del que és habitual, però al cap i a la fi hem pogut dormir una mica, cosa que no poden dir l'aproximadament 1 milió d'israelians que viuen al nord del país i que avui han patit el primer atac coordinat de l'Iran i Hezbollah. De fet, la milícia xiïta ha llançat més coets que mai, uns 150, sense provocar, això sí, víctimes mortals. Israel, per la seva part, ha mantingut els atacs intensos contra Teheran i contra Beirut, fins i tot en un punt fora de la zona que va obligar a evacuar el passeig marítim de la capital del Líban. Una bomba ha provocat un mínim de 7 morts.
I com dèiem, l'estret d'Hormuz, un dels grans centres mundials de transports de mercaderies, s'ha convertit encara més en el centre de tot plegat. Només a les últimes hores, sis vaixells que hi passaven han estat atacats, Jordi.
Sí, i pel que sabem, en un d'ells, de bandera tailandesa, encara hi hauria atrapats 3 membres de la tripulació, segons ha informat el mateix propietari del vaixell. Dóna una mica la sensació que el futur immediat de la guerra, i també qui sap si el seu final, està en aquest punt, en l'estret d'Hormuz, perquè és el que afecta de manera directa la resta del món. De fet, aquí a Israel ja es dona per fet que, per exemple, la guerra del Líban s'allargarà molt més que la de l'Iran, perquè s'entén que tenir l'estret d'Hormuz en la situació actual durant gaire temps no és factible. En tot cas, no serà Netanyahu qui forci la pau. Aquest és any electoral a Israel i mentre el país està en guerra, els seus rivals polítics callen i tanquen files al seu voltant.
Gràcies, Jordi Brascó, des de Jerusalem. Que vagi bé.
Bon dia.
Recordem que per aquest estret, l'estret d'Hormuz, hi circula una cinquena part del petroli del món. Els atacs d'aquesta matinada han tornat a fer disparar el preu. Frederic Vincent, bon dia.
Bon dia. Sí, recordem que si per Hormuz hi passa menys petroli, el mercat mundial té menys petroli. I si hi ha menys cru, puja de preu. Aquesta matinada, el barril de Brent, el de referència, s'ha situat una altra vegada per damunt dels $100. I recordem el que dèiem, eh? Quan s'arriba als 3 dígits és quan les alarmes es disparen. I enfatitzem una cosa, Ricard, que tu deies abans.
Bismillahirrahmanirrahim.
El portaveu de la caserna general Hatam al-Anbiya, que és aquest que estem sentint, és la caserna que coordina l'exèrcit iranià i la Guàrdia Revolucionària, va dir ahir literalment que el món es prepari per a un barril a $200, el doble del que costa ara mateix. Aquesta matinada, l'Índia ha parlat d'un compromís per permetre el pas per l'estret dels vaixells en bandera del país, en bandera índia, però Teheran ho ha desmentit poc després. Per l'estret d'Hormuz hi passen 150 vaixells cada dia. Des de la guerra, un informe de Nacions Unides calcula que el trànsit s'hi ha reduït en un 97%.
El petroli, doncs, puja de preu després dels atacs de les últimes hores i malgrat la decisió de l'Agència Internacional de l'Energia de posar al mercat una tercera part de les reserves de petroli. És una mena de matalàs estratègic que tenen guardat els països i que ara mobilitzen amb l'esperança de calmar aquest panorama. Anem cap a París, Isabel Galí.
Les potències del G7 han celebrat l'alliberament d'estocs de petroli i Emmanuel Macron, que ara ostenta la presidència del grup, ha demanat als tercers països productors de petroli i de gas que no limitin exportacions que puguin desestabilitzar els mercats.
Alhora col·laborarem amb diversos països per evitar qualsevol restricció a l'exportació. Diversos països han pres mesures que han obstaculitzat en certa manera el comerç mundial o han enviat senyals equivocats. Cal que les coses continuïn sent fluides i s'ha de garantir la cooperació entre totes les economies.
Però el president francès ha demanat a Trump més coordinació per restablir la llibertat de navegació per l'estret d'Hormuz com més aviat millor i ha assegurat que les capacitats militars de l'Iran no estan a zero, com presumeixen els Estats Units. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
Doncs tenint en compte que aquestes mesures no funcionen, l'altra opció és garantir que els vaixells que portin petroli puguin passar per l'estret d'Hormuz. Però això passaria per protegir-los.
Clar, passaria per enviar vaixells de guerra. Vaixells de guerra que els escortessin. Els Estats Units han dit que no diverses vegades. Han rebutjat sol·licituds que li han arribat en aquest sentit de companyies petrolieres, sobretot del Golf Pèrsic, perquè diuen des de Washington que ho veuen arriscat. Estem parlant d'un estret que, en el punt més estret, té amb prou feines uns 30 quilòmetres d'amplada.
Les conditions aujourd'hui ne sont pas remplies. Detroit est un théâtre de guerre.
I fins i tot Emmanuel Macron, que en algun inici havia dit que escortar els vaixells que portessin petroli seria una bona opció, doncs fins i tot ell, fins i tot el president francès, ara ho sentíem, reconeix que ara mateix no es donen les condicions per a una missió a l'estret d'Hormuz.
En tot cas, on primer s'ha notat la part econòmica de la guerra és a la zona més pròxima al conflicte. És el cas d'Avan, la ciutat turca més pròxima a l'Iran, on hi ha els enviats especials de Catalunya Ràdio. Núria Har.
Aquí la gent del Kurdistan celebra la prèvia de l'arribada de la primavera, una de les seves festes més populars que hauria d'omplir hotels i restaurants. Però no hi ha el bullici habitual d'aquestes dates perquè el conflicte ha buidat de turistes una de les ciutats més populars entre els iranians, que fins ara venien a passar un cap de setmana o uns dies de vacances en família.
Normalment tenim molts clients, però aquest cop en tenim molt pocs per la guerra. Molts dels nostres clients venen de l'Iran.
A banda de l'impacte econòmic en el turisme, com a la resta del món, aquí la guerra també ha encarit els preus del combustible. Avui un litre de benzina és 8 cèntims d'euro més car. José Antonio Rodríguez i Núria Hart, des d'Avant, pel matí de Catalunya Ràdio.
Però també hi ha afectacions molt més pròximes. Per exemple, la patronal metal·lúrgica ja avisa que la guerra a l'Orient Mitjà els pot frenar inversions. Jaume Roura n'és el president i així ho diu a l'ACN.
És l'encariment de costos, que estem en unes ordres d'increment d'un 30%. I això, si no es para, vol dir que encara pot anar creixent més.
I encara un altre efecte, el bloqueig de les exportacions de farratge. Més detall, Julià Albacar.
El transport es concentra per via marítima, però la situació actual ha fet tancar la majoria de ports i ha bloquejat la majoria de rutes. Sergi Latorre, responsable de vendes d'Iberalfa.
Perquè són exportacions amb vaixell cap a la zona de Middle East, que és un percentatge molt elevat de les nostres exportacions, un bloqueig total.
Mentre no es resol la situació, alguns ja treballen amb alternatives. Jaume Estrades, el CEO de Farratges La Noguera.
Per sort ens ha agafat en un tram que no estem a campanya. A nivell d'estoc no és que en tinguem molt. Llavors, el poc estoc que hi ha, el que estem intentant és desviar-ho a països asiàtics o a la zona del Marroc.
I a tot això s'han de sumar uns costos de transport disparats. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
Doncs per tot això, les diferents administracions estudien possibles mesures per evitar una nova crisi de preus. A Catalunya, el president Salvador Illa s'ha compromès a acordar les decisions que es prengui des del govern i, per la seva banda, el govern espanyol es reuneix avui amb els agents socials. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
Bon dia. El govern espanyol ja ha acabat la ronda de contactes amb els partits polítics. Ara es troba amb sindicats i patronal. A la reunió són avui tres vicepresidentes, el ministre d'Economia i la de Seguretat Social. Abans de prendre cap mesura, volen escoltar què hi tenen a dir en matèria laboral i econòmica una banda i altra. Tant el PP com la patronal ja han exposat la seva recepta, que passa en part per abaixar impostos com l'IVA o l'IRPF, però no convenç el govern espanyol. Félix Bolaños i Yolanda Díaz, ministres.
Algunas de las propuestas que se hacen son en materia fiscal. El plan del gobierno es un plan mucho más ambicioso.
No va de bajada generalizada de impuestos, va de control de precios.
Des de la banda de Sumar demanen un pacte de les grans distribuïdores per fixar preus màxims. Només reduint impostos, diuen, no s'asseguren que segueixen apujant els preus als supermercats. I la pregunta és ara quan sabrem quines mesures són i quan s'apliquen. Doncs la Moncloa continua sense donar-ne pistes.
I aquesta reunió es fa justament avui, que fa 40 anys justos del referèndum que va portar Espanya a l'OTAN.
Sí, ara mateix, segons fonts del Ministeri de Defensa, hi ha desplegades tropes espanyoles en una desena de països dins de la missió de l'OTAN, però Pedro Sánchez ha deixat ben clar que en aquesta guerra de l'Iran no hi participa. Tot i que sí que, per exemple, van enviar una fragata a Xipre. Aquesta decisió no agrada a tothom. A qui no agrada? Aznar.
Y un país como España, pues debería estar al lado de los aliados y no al lado de nuestros enemigos o nuestros adversarios.
És el que deia l'expresident espanyol, que deia que veu plenament justificada aquesta operació militar contra l'Iran. Per cert, que avui el periòdico avui també parla en portada no només d'atacs com els que estem dient, sinó de ciberatacs contra els Estats Units, contra Israel i contra Europa. Europol està estudiant mesures.
I la Comissió Europea també analitza possibles iniciatives davant la guerra. En aquest cas es parla de subvencions o topalls per abaratir el preu del gas. Brussel·les, Bruno Fortea.
La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, considera prioritari atacar el
el preu del gas, perquè aquest combustible sovint també acaba fixant el cost de l'electricitat en molts països d'Europa. Von der Leyen promet mesures urgents.
Les famílies i les empreses estan sota pressió ara, per tant, hem d'alleugerir-los ara i hem de mirar a fons com podem reduir les factures energètiques de la gent.
I diu que la guerra a l'Orient Mitjà ja ha costat a Europa 3.000 milions d'euros addicionals en la importació de combustibles. Des de Brussel·les, Bruno Forte Amiras, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Doncs justament, qui ha criticat Ursula von der Leyen és l'excap de la diplomàcia europea, Josep Borrell. Ho feia al Matí de Catalunya Ràdio.
La senyora von der Leyen té les competències que té, però no les que no té. I no té competència en política exterior. I a Brussel·les hi comença a haver bastanta mala maror amb el sentit de dir, però bueno, aquestes senyores es posen tot.
Avui al Matí de Catalunya Ràdio continuarem analitzant les conseqüències de la guerra, particularment les econòmiques. Per exemple, ja consta un augment de les reserves de turistes estrangers per passar les vacances de Setmana Santa a Catalunya. Mireia Sala.
Una altra conseqüència és que els catalans han aturat les compres de viatges per aquest estiu. Jordi Vinyoles, vicepresident de l'associació que plega les agències.
Ara hauria de ser un moment en el qual tindríem que tenir molta activitat de reserves de cara a l'estiu i la gent en aquest moment prefereix esperar una mica a veure com avança la situació abans de continuar fent reserves.
Segons eBooking, estan pujant els preus dels hotels a la Costa Brava perquè hi ha més demanda. Mireia Sala, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I una cosa més. El New York Times ha avançat una investigació militar que responsabilitza l'exèrcit dels Estats Units de l'atac contra l'escola de l'Iran.
És aquella escola en què van morir 175 persones, la immensa majoria nens i nenes, criatures. Segons aquesta investigació preliminar del mateix exèrcit que publica el diari, les dades obsoletes que tenia el Pentàgon podrien haver provocat un atac amb míssils literalment al lloc equivocat. Recordem que Donald Trump havia reconegut l'atac, però deia que no era cosa seva, que havia sigut cosa de l'Iran.
Un minut passa d'un quart de nou del matí. I avui, al Matí de Catalunya Ràdio, parlarem amb el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i abordarem els pressupostos, la negociació amb els docents de cara a la vaga de la setmana que ve o el repunt de la pesta porcina.
D'estendre totes les restriccions d'accés al medi natural a tota la zona zero, com sabien, i ampliarem ja tot el parc natural de Collserola. Són 18 municipis.
Com deia el conseller Òscar Ordeig, des d'avui el parc de Collserola està tancat pel primer cas de pesta porcina detectat al terme municipal de Barcelona. Ja no s'hi pot entrar i poden accedir els que hi viuen i treballen, però no s'hi pot anar a fer esport o activitats de lleure. Anem-hi en directe al parc de Collserola. Marta Viana, bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Ara mateix hi ha gent o la gent fa cas?
Doncs hi ha gent, hi ha poc moviment, però sí que hem vist un parell de ciclistes, una dona que passejava el gos i ara dues persones més que acaben d'arribar a passejar. Venien tots ells d'una zona restringida, que no sabien, ens deien que estava prohibit accedir-hi. Ara nosaltres som al pàrquing de la carretera de les Aigües, un punt on ve moltíssima gent fins aquí, i llavors comencen la seva ruta per córrer, per anar amb bicicleta o simplement passejar. Aquí al pàrquing ara mateix només hi ha 5 cotxes, no hi ha cap cartell que digui que està prohibit l'accés, només hi ha dues cordes que barren el pas, però pel que ens han dit els dos ciclistes, són unes cintes que sempre hi són. No hi ha agents rurals, no hi ha ningú aquí informant absolutament de res, i això és el que ens deia, per exemple, la Lucía, que és la dona que passejava el gos aquí a primera hora.
La gente que hay normal, un poco menos, y nada, hemos subido, como no hemos visto ninguna restricción, ni ningún cartel, ni nadie, nada, pues hemos ido a andar un paseo un kilómetro solo y hemos vuelto. Siempre hacemos toda la carretera, hoy no lo hemos hecho, y nada, y a ver, es que no han puesto nada. Entonces no sabemos si está esta zona restringida, si es por la otra parte, si es más por la parte de Llobregat.
Es que...
Ens deien els ciclistes també que potser d'aquí una hora la gent ja començarà a venir, que hi haurà més moviment a partir de les 9 del matí. Recordem que la pesta porcina es pot transmetre per aliments contaminats amb el virus, però que també hi pot haver doncs, transmissió indirecta a través de material contaminat amb el virus, a través, per exemple, de roba, de calçat, de vehicles o rodes de bicicleta, per exemple.
Que no entenc si hi ha una ordre que es diu que s'ha tancat perimetralment el Parc Natural de Collserola i que no hi anem, no entenc per què la gent va al Parc Natural de Collserola, és que no entenc. Sabent que hi ha una restricció, una cosa que no ho sàpigues, però si ho saps, no esperis trobar-te un cartell, és que no hi vas i punt.
I doncs de moment aquí continua havent-hi gent.
Són les 8:19.
Escolta, el pare li ha agafat el cupó extra dia del pare de l'11 de 17 milions. Què et sembla? No sé si agafar-li alguna cosa més.
Quant?
17 milions.
A veure, 17 milions em semblen prou bé com a regal, eh? No agafaria res més.
17 milions poden ser un bon regal per al pare. Fes-nos cas. Regala el cupó extra dia del pare de l'11. El 19 de març, 17 milions d'euros. Cupó extra dia del pare de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia en 12,5%.
Manu, contracteu tots la llum. A FactorEnergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
El matí de Catalunya Ràdio.
Són les 8 i 20, repassem els bàsics del matí amb Sílvia Solanes, Pol Forada, Marc Jurado, Francesc Soler i Lara García. Bon dia.
Bon dia.
I també els serveis informatius de Catalunya Ràdio. I amb una novetat d'ara mateix, les anomenades partícules dièsel, les que deixen anar els cotxes, augmenten, atenció, el risc de tenir arrítmies cardíaques. Poden arribar a ser mortals. És el que assegura un estudi liderat per l'Institut de Recerca Vall d'Hebron, Purificació Barceló.
L'estudi s'ha fet amb rates sanes i el que han vist és que les partícules dièsel incrementen de forma directa el risc de tenir arrítmies greus. Ho ha explicat aquesta emissora Antonio Rodríguez Sinovas, un dels responsables de la investigació.
Hay una relación causa-efecto, ¿no? Que la exposición a estas partículas dièsel provoca un aumento de estas arritmias malignas. Las peores, porque son un tipo de arritmias que es muy fácil que degeneren a fibrilación ventricular. I aquesta és una arritmia mortal si no se trata com un desfibrilador.
El que fan les partícules dièsel és provocar estrès oxidatiu al cor, inflamació i fibrosi que desemboca en les arrítmies. I han vist que un possible antídot serien nanopartícules de ceri, tot i que s'està lluny de poder-les considerar un tractament. Purificació Barceló pel matí de Catalunya Ràdio.
I fa dies que no parlem del caos de Rodalies, però encara que sembli mentida, la circulació de l'R3 torna a estar completament suspesa per culpa d'una esllavissada.
Sí, la represa parcial del servei entre la Garriga i Ripoll, que s'havia fet a mig gas, ha durat només unes hores. L'esllavissada ha estat entre Sant Martí de Centelles i el Figaró i ha afectat un tren sense passatgers que anava cap a Ripoll. Ni Renfe ni Adif saben dir quan es podrà recuperar la normalitat en aquest tram de la línia i, mentrestant, es torna a oferir un servei alternatiu per carretera.
I s'investiga l'explosió d'ahir durant un experiment al pati d'una escola a Porqueres, al Pla de l'Estany. Tres menors van patir cremades. Maria Rovira.
Part de la classe de quart de primària feia un experiment de química al pati de l'escola a l'entorn i es va produir una deflagració. No era la primera vegada que es feia i ara hi ha una investigació oberta dels Mossos per esbrinar-ne les causes. Els primers a rebre l'alta mèdica van ser un nen i una nena de 9 anys. Aquí el SEM havia traslladat en ambulància als hospitals Josep Trueta i Vall d'Hebron. El nen en estat lleu i la nena més greu. El tercer menor el van traslladar en helicòpter medicalitzat, també a la Vall d'Hebron, i ja es trobava en estat menys greu. Des de Girona, Maria Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
I avui al matí de Catalunya Ràdio parlarem també d'un cas atípic. El d'una dona embarassada, que quan estava de 9 mesos, va trobar feina.
És el cas de l'Anna Parera, que es va incorporar al seu lloc de treball a Som Energia 4 dies abans de parir. La cooperativa la va contractar i això va provocar que Inspecció de Treball els fes un requeriment. Tot i que seleccionar una dona embarassada per a un lloc de treball és perfectament legal.
En parlem amb ella a 3:15 a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio. 8:23 i al judici del cas Pujol, els negocis del fill gran a Mèxic centraran en la sessió d'avui. A la d'ahir, l'exdelegat del Ministeri de l'Interior a Andorra ha confirmat haver pressionat banquers del principal per l'ordre de la policia nacional. Madrid, Palau Brujats.
L'ordre venia de Barcelona, però la missió no era buscar draps bruts de la família Pujol, és la versió de l'enviat d'Interior Andorra que assenyala un policia esquitxat per l'Operació Catalunya com l'instigador de les reunions amb la banca privada d'Andorra.
¿Qué le dio la instrucción para que hiciera esta gestión?
Pedro Esteban. Lo que a mí me dijeron que le dijera es que el Banco Madrid tenía problemas y que si se entrevistaba con ellos, pues que podían ayudarlos a solucionarlos.
Ha passat també pel judici el gestor dels primers comptes dels Pujol Andorra, que assegura que la fortuna no neix de la corrupció.
Me dijo que era una herencia que habían recibido del avi, de l'abuelo.
Però reconeix que no ho pot acreditar. Des de Madrid, Palau Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
I ahir al matí de Catalunya Ràdio, l'advocat d'Oriol Pujol, Francesc Sánchez, apuntava que la tesi sobre l'extorsió de l'anomenada policia patriòtica ha quedat evidenciada en les dues últimes jornades del judici.
Els fets posteriors al xantatge que li va provocar la policia patriòtica es van produir, que es va tancar la banca BPA, primera banca de Madrid i la BPA.
I també de les últimes hores, detinguts dos homes per assetjar i amenaçar de mort la secretària general de Podem, Ione Belarra.
Amb més de 300 missatges vexatoris i intimidacions a Instagram, la policia els va arrestar al febrer, un a Toledo, l'altre a Xirivella, al País Valencià. Belarra assenyalava PP i Vox.
El objetivo es claramente sacarnos del debate público, sacarnos de los espacios públicos y que no nos compense. Yo ahí tengo una muy mala noticia para los fascistas. Nosotras no nos vamos a ir, nosotras nos quedamos y vamos a seguir defendiendo nuestras ideas, nuestros valores.
Eren declaracions de Belarra a Televisió Espanyola.
I la policia ha detingut també un maltractador exconvicte per assassinar tres dones a Miranda de Ebro.
Va ser la seva exparella, la mare de la dona i una veïna. L'home està a l'espera de passar a disposició judicial. Prèviament ja havia estat condemnat per abusos a una menor. Interior confirma que l'exparella no havia denunciat aquest home, però que tots dos sí figuraven al sistema de protecció a les víctimes de violència masclista.
8:25 i compte enrere en les eleccions del Barça. Avui debat electoral del Barça a Catalunya Ràdio. Montse Raya.
Joan Laporta i Víctor Font es trobaran cara a cara a les 11 de la nit. A Catalunya Ràdio farem prèvia des de mitja hora abans i també post fins a la 1 de la matinada. El debat també es podrà seguir a la plataforma 3CAT. I Font, ahir en aquest programa parlava de Laporta com el millor i el pitjor que li ha passat al Barça.
Laporta Kennedy del 2003 estaria posant mocions de censura a Laporta Trump del 2026.
Sí, el pitjor és el Laporta Trump?
Home, sense cap mena de dubte.
Les eleccions a Barça són aquest diumenge.
I diumenge també hi ha eleccions a Castella i Lleó. Si es compleixen els pronòstics, es tornarà a imposar el Partit Popular, però dependrà encara més de Vox, que pot arribar per primer cop al 20%. Enviat especial a Lleó, Dani Sainz de Aja.
Mentre als pobles petits i envellits el bipartidisme és la norma, Vox creix a les perifèries urbanes, segons el sociòleg Alberto Zamorano.
Ahí es donde más crecimiento ha encontrado Vox, precisamente porque es una población más joven, al mismo tiempo que tiene los problemas del mundo rural.
L'extrema dreta capitalitza el sentiment de greuge d'abandonament del camp i ho intenta amb les zones desindustrialitzades, com les conques mineres. Tomás Bejega, exminer, avisa.
La gente, ante ese desencanto, a la desesperada busca soluciones. Y muchas veces la desesperación a esas soluciones pues está pues en partidos que pueda decir te prometo el oro y el moro, que a lo mejor no te da absolutamente nada, pero están ahí.
Des de Lleó, Dani Sainz de Aja, Matí de Catalunya Ràdio.
I qui ha fet ja la feina és l'ultraconservador xilè José Antonio Kast, ja ha pres possessió de la presidència. Enviat especial a Xile, Joan Biosca.
Primers decrets firmats pel nou president de Xile, l'ultraconservador pinochetista José Antonio Kast, ordenant una auditoria sobre l'estat de les finances de l'estat, tot denunciant, assegura Kast, que rep un país en males condicions financeres. I decrets també per més controls a les fronteres i més presència de militars per frenar la immigració irregular. Eixos del seu govern que remarca així, ara l'escoltarem, el president de Xile, José Antonio Kast.
Nos han entregado un país en peores condiciones de las que podíamos imaginar. Un país con sus finanzas públicas debilitadas. Un país donde el crimen organizado y el narcotráfico han avanzado. Un país donde las familias se sienten abandonadas por el Estado.
Des de Santiago de Xile, Joan Biosca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I encara un apunt musical. La Casa Azul anuncia nou disc, es dirà Fauna i Flora Subaquàtica, i un concert a Palau Sant Jordi el 13 de març del 2027. Pel que fa als esports, a la Champions el Madrid agafa avantatge 3-0 sobre el City.
Fede Valverde es va vestir d'Mbappé, va marcar 3 gols en 45 minuts, el tercer amb barret inclòs sobre un defensa del City. Arbeloa, el tècnic blanc, ja el col·loca en l'altar madridista.
Jo crec que és el Juanito del siglo XXI, representa lo que és el Real Madrid a la perfección, que és uno de los líderes. La noche que ha tenido hoy pues me llena de orgullo.
Donnarumma va aturar un penal a Vinicius i Guardiola treu ferro i diu que no van fer tan mal partit tot i el resultat.
Yo digo que el partido nuestro no ha sido tan malo como para el 3-0.
¿Y el del Madrid qué le ha parecido?
Bueno, si gana 3-0, no tengo esa sensación de impotencia.
També té l'eliminatòria força encarrilada PSG de Luis Enrique 5-2 contra el Chelsea. El Bodø Glimt noruec continua fent història. Va fer un 3-0 l'Sporting de Portugal i empat a 1 al Bayer Leverkusen Arsenal.
Què hi ha darrere de Don Simón? Les taronges de la nostra terra. Apreciades arreu del món pel seu gust únic i la seva qualitat excel·lent. I això fa que el nostre país se'l conegui com l'or d'Europa. Don Simón, número 1 en sucs espremuts.
Ens ha tocat liderar en temps difícils, prendre decisions, protegir el club, no rendir-nos per seguir sent qui som. Avui el Barça torna a guanyar, torna a créixer.
Per això demano a tots els socis i sòcies que estimeu el Barça que em feu costat per defensar-lo.
Defensem el Barça. Vota Joan Laporta.
Defensem el Barça.
Gran. Mini. Gran. Gran. No és mini? És gran i és mini perquè arriba la setmana gran de mini. Del 16 al 21 de març, emporta't el teu mini amb fins a 4.000 euros de descompte i més avantatges. Més info a mini.es.
Ara són 9:15 i el matí arrenca pendent de... La guerra a l'Iran i les seves conseqüències. El govern espanyol engega avui una ronda amb sindicats i patronals i just avui sabrem també els resultats d'una enquesta del CIS, literalment, sobre temors a la societat actual. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
Bon dia, i que s'ha fet just coincidint amb l'escalada de la guerra a l'Orient Mitjà. No és la primera vegada que el CIS pregunta sobre les pors i els temors dels ciutadans. Ho va fer, per exemple, el novembre del 25 amb la guerra de Gaza i la d'Ucraïna ja en marxa, i el 76,8% dels enquestats va dir que el seu principal temor era viure una guerra. Seguit hi anava la por a tenir problemes de salut mental o física. Ara veurem si amb una nova guerra i amb un ordre mundial amenaçat aquest percentatge ha augmentat.
I avui al ple del Parlament es tornarà a parlar d'Iran. Serà just abans que demà Salvador Illa reuneixi tots els grups parlamentaris. Parlament, Marta Corbalán, bon dia.
Hola, bon dia. La sessió plenària arrencarà avui a les 9 amb una interpel·lació dels comuns al govern sobre les conseqüències econòmiques de la guerra a l'Iran. Més tard, a les 12, el conseller d'Empresa, Miquel Samper, també es reunirà amb els sectors empresarials més afectats per la crisi. Tot plegat, la vigília que demà el president Salvador Illa es trobi amb tots els grups parlamentaris per consensuar un paquet de mesures que ajudin a mitigar la pujada de preus que està provocant el conflicte a l'Orient Mitjà. Una cimera que van demanar Junts per Catalunya i els comuns.
I ho hem sabut també fa poca estona. Eduard Sallent, fins la setmana passada cap dels Mossos d'Esquadra, s'incorpora a una consultora d'estratègia europea. Redacció, Lara García.
Es tracta de Cima Consulting, consultora de la qual n'és soci fundador. Treballen en projectes vinculats a l'estratègia corporativa i la gestió de riscos. L'empresa té com a lema fer que les coses passin. Eduard Sallent compartirà el lideratge del projecte amb Raül Murcia, actual CEO de la consultora.
I d'aquí una estona, d'aquí una hora mal comptada, a la Molina, atenció, perquè s'hi farà un simulacre de llau amb afectats. Anem cap allà, cap a la Molina. Joaquim Albalate, bon dia.
Bon dia, sí, participaran els treballadors de l'estació, també tots els cossos d'emergències de la Generalitat i també una quarantena de figurants que faran d'afectats i de familiars. Són uns exercicis periòdics per practicar i revisar els protocols en cas d'accident, sobretot els de recerca i rescat de víctimes, això en una temporada amb uns gruixos de neu que feia anys que no es veien, sobretot aquí a la part més oriental del Pirineu, i amb diversos temporals que han disparat el risc de llau. Aquest any al Pirineu han mort 10 persones per allaus, és la pitjor xifra en molts anys.
I també insistim que des d'avui els accessos al Parc Natural de Collserola estan tancats per la detecció d'un cas de pesta porcina a Barcelona. Anem-hi en directe. Marta Viana, bon dia.
Què tal? Bon dia. Al pàrquing aquí de la carretera de les Aigües continuen arribant ciclistes, gent que ve a córrer o simplement a passejar. No saben la majoria que des d'avui ja no es pot accedir al parc. Aquí al pàrquing no hi ha cap cartell que digui que està prohibit l'accés, només hi ha dues cordes que barren el pas, però la gent se les salta i està entrant igualment.
Cop d'ull també a la mobilitat d'aquest matí. Joan Vilaplana, bon dia.
Bon dia. Doncs continua la incidència que des d'ahir a la tarda talla l'R3 entre Sant Martí de Centelles i el Figaró. Recordem un tall que va arribar poques hores després que reobrís aquesta línia entre la Garriga i Ripoll. Adif diu que segueix treballant per reobrir el més aviat possible. S'ofereix servei alternatiu per carretera entre Fabra i Puig i la Tor de Querol amb parades intermèdies. Un nou dia amb limitacions de velocitat que provoquen alguns retards i també poden provocar cancel·lacions. I amb aquesta situació hem pogut saber que s'allarga la gratuïtat del servei de Rodalies fins a finals de mes. Recordem que estava previst que aquesta gratuïtat s'acabés dilluns.
I a les carreteres, Txell Garriga, bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Punts vermells a aquesta hora?
Sobretot la C35 a Sant Celoni era l'alternativa a l'accent a l'AP7 que ja s'ha retirat, i també les rondes de Barcelona en trams intermitents, però avui en els dos sentits de la marxa.
I punts taronja?
A2, B23, també el nus de la Trinitat, tot cap a Barcelona, però avui són cues més curtes d'entre 1 i 3 quilòmetres.
De seguida anirem fins a l'Iran per connectar amb l'enviada especial del 3CAT, amb Joan Roura, però què més tindrem també avui al matí de Catalunya Ràdio?
Doncs a les 9 entrevistarem Albert Dalmau, conseller de la Presidència de la Generalitat, i conversarem amb Pilarín Vallès i Roser Capdevila. I com cada dijous, la taverna, avui amb arrossos, però ja se sap que cada sastre fa el seu nus.
Avui a l'Àgora, Marta Pascal, Marc Bataller, Jordi Vir i Jofre Llombart.
Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
I pel que fa al temps, Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia. Doncs mira, ara mateix tenim mig Catalunya amb força núvols i l'altra meitat, que encara hi ha núvols, però aniran marxant. Sobretot a Ponent i al sud farà sol, i en canvi les comarques de Girona, de Barcelona, Pirineu, Prepirineu, tots aquests núvols seran més tossuts, els costarà més de marxar i s'hi mantindrà pràcticament tot el dia. Al sud de Catalunya, en canvi, més sol, la temperatura podrà enfilar-se fins als 20 graus. I tot això, vista ja un canvi que ens durà de cara al cap de setmana un ambient hivernal, i és que dissabte passarà un front que deixarà pluja, neu al Pirineu i una bona ventada al sud de Catalunya i també les cotes altes al Pirineu.
El piano, Eloi, o no?
No.
Una llàstima, no. Perquè avui tenim un piano instal·lat aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio, just davant, al carrer.
Ja ho he sentit.
Podries
ja
acostar per tocar-lo, no?
Serà un plaer escoltar-ho per la ràdio.
Mira, pots, pots posar el so, a veure si algú tocarà el piano ara, mira. El Jofre Llombar està tocant el piano ara.
Oita?
L'estaca? Aquí
poden tenir sorpreses molt interessants.
Jofre, però podries innovar una mica més. Sí? Sí? Com? Com, Eloi?
Si tu les tires fort per aquí...
Ah, mira.
Tomba, 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 i ens podrem alliberar.
Ui, no, però has canviat la lletra, però... Bueno, mira, no coneixem aquesta habilitat. Doncs ja tenim una banda, entre el Maiol al violí, el Jofre al piano i l'Eloi cantant. Falta un Quico Pi de la Serra i ja tenim la coral completa.
Quan el sol pica, la butxaca creix. A Bon Preu Esclat Energia. Quan surt el sol, tu hi guanyes. Ara pots acumular el 50% de l'import de l'energia que has consumit en hores solars a la teva guardiola. Contracta amb el codi Energia Solar i comença a estalviar. Consulta les tarifes i condicions a bonpreuesclat.cat/energia.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Ahir, envia un missatge per anunciar que la tempesta fluixa era remet. Avui dijous, dia dels Enigmàrius difícils, deixares anar una mica de cap i et vas fixar que tothom s'esparverava. De 8 lletres. Deixares anar una mica de cap i et vas fixar que tothom s'esparverava. 8 lletres.
Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/animarius abans de les 10 ben tocades.
Fa anys la filla de la Sandra li va fer una figureta i li va dir que era ella. És terriblement única. Per la Sandra, protegir-la és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això a CaixaBank li vam oferir les nostres assegurances MyBox i una alarma sense pujades de preu durant 3 anys. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a CaixaBank.cat.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
La gamma Kia d'ocasió t'espera aquest mes amb quotes úniques. Vine a Quadis R Motors i gaudeix d'un Kia Picanto des de 129 euros al mes, un Kia Ceed des de 178 euros al mes o un Kia Sportage des de 211 euros al mes. Descobreix els nostres més de 200 vehicles seminous certificats amb fins a 7 anys de garantia. Més informació a quadisrmotors.es.
A Endesa, més energia és més estalvi. Si ara, a més de la llum, portes el gas, tindràs fins a un 30% de descompte en el consum de gas durant el primer any. Contracta al 800 700 700, al teu punt Endesa o endesa.com.
Quantes vegades has dit, algun dia jo... Doncs bé, aquell algun dia és avui. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes. I amb fins a 8 anys de garantia a Peugeot Care. Lion Days de Peugeot. Consulta condicions a Peugeot.es. Peugeot.
Canvia tu també de tele amb el Renove de MediaMark i estalvia't 195 euros en un televisor Philips de 65 polzades amb tecnologia mini LED per 494 euros.
Aquí un Renove?
MediaMark.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui a l'Agora del Matí de Catalunya Ràdio, els periodistes Marc Bataller i Jofre Llombart, la consultora i professora de Ciència Política a la Pompeu Fabra, Marta Pascal, i el doctor en Humanitats i expert en Moviments Socials, Jordi Mir. I de què hem parlat fins ara, abans d'entrar a l'Agora, de la qualitat pianística de Jofre Llombart?
No, d'una altra qualitat que del piano i del Jofre, que com hem escoltat fa uns minuts, ens ha tocat l'estaca en directe.
Amb un dit, eh? Has tocat, Jofre?
Sí, perquè l'altre el tenia així com ocupat, però...
Bueno. I el Marc, i m'ha semblat que també la Marta no es creuen les habilitats del Mayol. El Mayol ha tocat a les 7 del matí en directe.
Jo crec que ha d'haver-hi un next round, sí,
una altra ronda. Sí.
En un horari de màxima audiència.
Sí. No us ho recomano, però... Bueno, no, veritat que ho has fet bé, ho has fet molt bé, m'ha sorprès molt.
El tema piano i Mayol mereix un àgora especial.
Que queda aquí fixat ja de matí de dijous.
Jo, com vulguis, la fem. Ves el 13è dia de guerra a l'Iran. Una guerra que s'instal·la ara a l'estret d'Hormuz, per on passa el 20% del comerç mundial del cru. L'Iran ha atacat ja per primer cop vaixells mercants i petroliers i a seguir anirem cap a Teheran, la capital de l'Iran, per saludar el periodista de TV3 que ha pogut arribar fins a l'Iran, és Joan Roura, que ha pogut entrar-hi a les darreres hores. Però abans, una ràpida valoració del que està passant. Sembla ser que aquí, a Europa, el que ens fixa més i preocupa més ara mateix és una guerra més comercial i econòmica, al final, les conseqüències econòmiques, que no tant la guerra en si. I això també és preocupant, Jordi.
Sí, jo crec que escoltant aquest matí quan començava el programa, la qüestió és, hi ha una guerra en el que està morint gent, en el que ja portem dies de conflicte, en el que ens hem plantejat si l'ordre internacional, el dret internacional, ja no cal respectar-lo, o hi ha un problema econòmic. I tu diries que, essencialment, hi ha un problema econòmic i la manera de plantejar-lo és el problema econòmic. Fins que no ens adonem de que aquestes conseqüències econòmiques que ens preocupen tant són inseparables d'una manera de practicar la política, jo crec que no hi haurà manera de resoldre els problemes que tenim.
Jofre.
Bàsicament, aquesta qüestió no la podem circumscriure al tema econòmic. És la més greu, però no ens oblidem que hi ha una batalla campal allà. És a dir, que la conseqüència primera que rebem és l'econòmica, és perfecte, i és així, i és la que notarem. Però després com queda allò, eh? Com queda el nou ordre mundial i que no quedi en un desordre mundial, perquè crec que Trump no ha calculat prou bé les forces en el sentit de, avui dia les guerres, amb un dron que val 20.000 euros, pots destrossar un petroler que carrega 50 milions d'euros o de dòlars en petroli. Quan dic no calcular bé les forces, em referia a això. Per tant, el descampat que pot deixar aquest atac així... Es duria a pensar que allò és com Venezuela. Vaig, entro a Caracas, trec el Maduro i me l'emporto. No. Iran, fa una setmana teníem la Lourdes aquí, no?
Lourdes Vidal, sí.
Del SIDOP, no? Iran en si és quasi mig continent. És
europeu.
És Euràsia. És 80 milions de persones amb contacte a Europa i contacte a Àsia amb moltes minories que són molt grans, minories ètniques, etc, etc. Vull dir que compte, perquè ens pot deixar un descosit important.
Sí, però al final el que veiem és que si no mirem l'economia no podrem entendre quan s'acabarà aquesta guerra. Donald Trump sempre s'ha basat en, 1, mirar com va la borsa per decidir si frena o no. Una guerra o un aranzel, i 2, mirar quin és el resultat que pot tenir en unes properes eleccions. Ara de seguida us deixo intervenir, però abans anem cap a Teheran. Joan Roura, què tal? Bon dia. Hola, Joan.
Hola, bon dia.
Ara sí. Quin és el país que t'has trobat?
Ara sí, d'hora.
Aquestes últimes hores, Joan.
Bé, el primer que cal dir, en primer lloc, por. O sigui, molta, molta tristesa. Ara mateix estem rodant a un basar de la Ciutat Alta i la gent, realment, jo conec l'Iran i està diverses vegades abans. És un país que, malgrat totes les dificultats que ja tenia, i que en tenia molta, però, bueno, hi havia un tarannà d'alegria, no? La gent...
Tenim problemes per establir aquesta comunicació. Intentarem restablir-ho quan pugui ser. En tot cas, ens quedem amb el concepte que deia por. Estella es troba en un barri que estaria pres, en aquest cas, per la Guàrdia Revolucionària, que és el cos d'elit de l'exèrcit iranià, i en aquest cas el que fan és controlar i dissuadir manifestacions opositores. Marta.
Clar, Jofre posava l'accent en la gran extensió de terreny, un país tan gran com és l'Iran. Jo, a més, afegeixo una cosa, que és que, efectivament, el senyor Trump es devia pensar que, igual que va trobar en el règim de Maduro algú amb
una
qui...
Delci.
Una Delci, no? Pues que trobaria una ayatolà Delci, no? I dius, mira, pues...
No, el va trobar, va acabar amb ell, el que passa és que...
No, però és a dir, que podria, que hi hauria algú, no? No sé si,
que,
no sé si
faria una
reflexió.
Ah, que trobaria, vols dir, internament? Sí,
exacte, no,
perdona, sí.
Una oposició.
Sinó que, una oposició, sí,
sinó
sí.
Que diu, bueno, doncs, farem caure el règim i en part el farem caure des d'un cert ordre preestablert perquè podrem pactar amb algun ayatolà. I això no és així, perquè el règim iranià, basat en una teocràcia i basat en... que el Joan Roura ahir a la nit ho deia a Can TV3, no? Deia, escolta, és que és un règim molt hermètic, molt, diguem-ne, amb unes bases molt ben posades. Més de la majoria dels iranians creuen o que això ha de canviar o que hi ha d'haver una reforma i tal, però encara hi ha prou gent que el manté, no? I, per tant, aquí jo crec que Trump, bueno, pues, suposo que en el seu més pur estil de aquí arribo, aquí ho guanyo i si no ho arraso tot, doncs es pensava que això també seria així i no és així.
Cap al problema, posant l'accent en l'ordre mundial que deia el Jofre, no? És a dir, al final, si la Xina o Europa decidís que Donald Trump també és un assassí,
clar,
doncs podria entrar als Estats Units, matar Donald Trump i no passaria res? Perquè estem considerant que estem salvant la democràcia?
Anava aquí. Llavors, per mi, la més enllà, evidentment, de la conseqüència econòmica, de la pèrdua de vides, del que suposa un conflicte, etc. Clar, aquí hem normalitzat, no?, l'actitud d'un senyor que s'ho salta tota la torera en funció de com es lleva al matí i dels seus més purs interessos, sabent que es va presentar a les eleccions dient que ell només Amèrica i que el que passava fora d'Amèrica, res de res. I un últim comentari, i deixo ja el Marc.
Fes.
Lo d'Europa fa molta tristor. Perquè la debilitat de les institucions europees en el sentit de ser una veu que marca el pas de la política mundial, doncs és evident que no acaba de ser així. Jo no sé si heu sentit algun dia l'alta representant de la Calla Calas, no?, que porta els temes de política exterior, tot plegat, ben poca cosa, no? I què passa? Doncs que, evidentment, doncs, per exemple, el president Macron està agafant la iniciativa, aquí veurem el govern espanyol i que no s'hi suma... Bueno, és a dir, la sensació de hem construït, no?, el que volíem que fossin idealment els Estats Units d'Europa per marcar el contrapunt a una manera de fer entre els Estats Units d'Amèrica i la Xina, i ens estem trobant la debilitat per resposta.
Sí, però això tampoc ha sigut mai així, Marta, perquè
però
la Carrasca...
Però volíem,
és a dir,
eh?
Bueno, volíem, però Ursula von der Leyen tampoc ha sigut una gran defensora del vell ordre mundial quan ha anat a signar el camp de golf amb Donald Trump a diferents acords comercials, quan s'han comès un genocidi a ulls del món i Europa s'ha posat de perfil...
Sí, no tenim el que volíem tenir.
Estem aquí.
No, és el que deia la Marta, el que deies tu, Ricard, aquesta resposta unitària d'Europa, teòrica, no existeix, no va existir amb els arancels. No? Úrsula va anar al camp de golf d'Escòcia a intentar fer un pacte, mentre altres països feien el contrari. Per tant, una resposta unitària no existeix. I després parlàvem, no?, d'aquestes conseqüències econòmiques. Evidentment, tota guerra, i sobretot si hi ha petroli pel mig, comporta conseqüències econòmiques. Ho hem estat veient, sobretot amb el tema, per exemple, del gas, la guerra d'Ucraïna, ho estem veient aquí amb aquestes pujades i baixades, i sobretot moltes pujades del petroli, no?, perquè ahir baixava, avui torna a pujar, i ahir fins i tot ja el conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Cortázar, ja deia que preparem-nos per les hipoteques, perquè pujarien. I fa dos o tres dies vam veure com l'Euribor va fer la puja més alta dels últims 20 anys. Per tant, evidentment, ens tocarà les butxaques. Una altra cosa és el que diu en Jofre, que aquí ens estan tocant més les conseqüències econòmiques. Des d'un punt de vista d'ordre mundial, allò serà un desordre, deies, un desori. I el gran problema és que, segurament, Donald Trump, quan va atacar l'Iran, no tenia clar quin era ben bé el seu objectiu. Sí, derrocar el règim, però com? És a dir...
És que l'argument que va donar Estats Units per atacar és, com que sabíem que Israel atacaria l'Iran,
nosaltres
ens hi hem sumat per les conseqüències i represàlies que nosaltres total, calculàvem que tindríem de l'Iran.
Clar.
Per tant, és un raonament ja...
Sí, per contra, Israel sí que sap què volia.
Sí, i sobre l'economia, el que dius, el portaveu de la caserna general, que és que coordina l'exèrcit iranià, sí que ha dit a les últimes hores que el món es prepari per un barril a $200.
Exacte. Sí, per tant...
Això sí que ja s'encamina cap a una crisi econòmica greu.
I després també hi ha aquells que se n'aprofiten, perquè estem veient aquestes pujades de preu tan bèsties de la gasolina en només dos dies. Vull dir que Facua ja va advertir que en només dos dies no podia pujar tant la gasolina, perquè els efectes, en teoria, s'han de notar al cap de dues o tres setmanes.
Sí.
Però, evidentment, aquí, com tota
situació...
Feta la llei, feta la trampa,
sí,
exacte.
Sí. Jordi.
Mira, voldria plantejar una idea que potser és una mica contrària al que hem anat escoltant i que potser ens pot ajudar a pensar des d'una altra perspectiva. Diem, clar, Europa. D'Europa esperem més. Europa no fa allò que voldríem que estigués fent. No és contundent. Surt Ursula von der Leyen i diu una cosa i quan se li plantegen els dubtes o algunes esmenes torna sobre un missatge anterior. Estic convençut que una bona part de la població dels Estats Units i una bona part de la població d'Israel voldria ara tenir uns equilibris de poder interns com els que té Europa. És a dir, que la possibilitat de que un governant com Trump o com Netanyahu prengui les decisions que pren, vulnerant també, en alguns casos, els controls, els contrapoders, diguem així, que tenen les seves societats, que es posi en una guerra, declarada o no, és una actuació que a Europa és molt més difícil que la veiem. I, evidentment, podem ser més exigents amb el que hauria de plantejar Europa. I entenc perfectament les crítiques, i m'hi puc sumar també. Però jo crec que una de les coses que estem veient avui és com determinats governants, més enllà de les normatives i de les lleis internes i més enllà de les lleis internacionals que s'havien anat construint amb molta feblesa, estan prenent un tipus de decisions que tenen greus efectes pel conjunt del planeta. I Europa, amb totes les seves misèries, i la llista pot ser llarga, és un espai que potser per la seva paralització és incapaç de prendre segons quines decisions que podrien ser molt pitjors del que són, tot i que també li costa prendre algunes que serien millors.
Anem a saludar a aquesta hora l'expert en energia, exdirector general també d'Energia de la Generalitat, Pere Palacín. Pere, què tal? Bon dia.
Com esteu?
Molt bé. I tu?
Perfecte.
Perfecte, doncs això és bo. Sé que estàs aquí a l'AVE, per tant, sí. A veure si tampoc no podrem acabar de tenir aquesta conversa. Esperem que no es talli. Diria que és vostè una guerra econòmica el que estem vivint?
Més o menys, perquè l'energia és un bé molt important per la productivitat i per l'economia dels països i de les empreses, i per tant és una manera de lluitar poder perquè poder Xina no tingui fàcil l'arribada als combustibles com són el petroli i el gas provenent dels països àrabs i de Venezuela. Jo crec que és una guerra econòmica, sí.
Quan ahir un comandament militar avisava que l'Iran no deixaria passar ni un litre de petroli i que Occident s'anés preparant per un barril de $200, això vostè creu que és factible, o és una amenaça o pot ser real?
Home, és una amenaça perquè allà per l'estret d'Hormuz va ser pràcticament el 20% del cru mundial. Per tant, pot arribar a aquests valors. Evidentment que això significaria més que doblar el preu d'avui. Avui, més en aquesta, sobre els 95 euros, seria doblar-lo. I arribaria molts preus a les benzineres tremendos.
Avui, per exemple, veiem que el barril de Brent, el de referència d'Europa, torna a rondar els $100. Hem vist també que hi ha un anunci de l'Agència Internacional de l'Energia que ha pactat mobilitzar aquests 400 milions de barrils, que és la més gran de la història. Tot aquest alliberament, aquests anuncis, serveixen d'alguna cosa? Calmaran la situació del preu del petroli?
Són les mesures temporals, perquè les reserves són limitades, i això és confiant que aquest conflicte duri poc temps, perquè si això es prolonga, les reserves s'esgotaran i, per tant, arribarem a tensionar altra vegada els mercats.
Si no reobris aviat aquest estret, vostè què calcula que pot arribar a passar a nivell econòmic?
Que tinguem una gran inflació que pogués provocar una certa crisi perquè els preus de l'energia és una matèria prima més de molts processos productius i, per tant, podríem tindre una sèrie crisi. I crec que els governs han de prendre mesures com va haver quan els inicis de la guerra d'Ucraïna, que Europa va, diguem-li, limitar i va fer que es subvencionés una mica, diguem-li, es baixessin inclús els impostos per poder abaratir els costos energètics a la indústria i a les famílies. He de dir que a Espanya tenim una sort i és el tema de les energies renovables. Si mirem els domèstics, els domicilis, avui, per exemple, de poder enxupar la lavadora de 2 a 4 de la tarda, pràcticament l'energia és gratuïta.
De 2 a 4 de la tarda és l'hora que hem de posar la rentadora?
La rentadora.
Sí.
A les 9 de la nit, 10 de la nit, 8 de la nit, avui val 6 vegades més que en aquella hora. És a dir, va ser de 5 cèntims, més o menys, 5 cèntims per quilowatt hora, a 32. És a dir, 6 vegades i pico més cara.
Doncs mira, això 30, és bo de tenir-ho present. I escolta, sí, una cosa, perquè també ens preguntàvem...
Durant el dia és bastant barata.
Hi havia gent que ens preguntava per què el gasoil està pujant més de preu que la benzina. Això per què passa?
Bueno, això sí que molt feliç que ens expliqués, però jo diria perquè a mi m'ha abandonat una mica l'autorització del dièsel, i bueno, en aquests moments el transport internacional continua bàsicament en dièsel, i això fa que puja pues, segurament més el preu del dièsel que el de la benzina. No? Mm.
I les famílies, quan començarem a notar aquest augment directe a les factures?
Jo comencem a notar, si un va a repostar la benzinera, crec que pot veure que la benzina, segons diu el Ministeri, ha pujat des de l'atac un 12% i el dièsel un 24-25%. Cal dir també que venim ja des de començament d'any, vull dir, pujant una mica els preus. I el gas ha pujat quasi un 60% des de l'inici de l'any. des de l'atac, vamos, el 38%. És a dir, això ho notem ja, és a dir, dia a dia ho notem.
És Pere Palacín, és expert en energia i exdirector general d'Energia de la Generalitat. Situació preocupant pel que és també el preu del petroli. Gràcies per acompanyar-nos. Bon viatge.
Gràcies a vosaltres. Vinga, gràcies. Adéu.
Instruccions per construir futurs. Col·loca a la base una educació de qualitat. Ves-hi apilant aprenentatges i experiències increïbles. I, per últim, contempla com els teus fills arriben tan amunt com puguin somiar. A l'escola construïm futurs. Preinscripció escolar 2026-2027. Del 4 al 18 de març, educació infantil de segon cicle i primària. I del 6 al 18 de març, educació secundària obligatòria. Més informació a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Busquem l'artista total.
La veu no menteix mai.
Però el més important és posar-hi l'ànima.
Perquè tots som Eufòria.
Eufòria. Divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
Hi ha molts tipus de zero, com el zero absolut, que és la temperatura més baixa, el zero a l'esquerra, que no val res, i el zero de Nissan, que és el descompte més alt i val molt, perquè del 5 al 16 de març tens tota la gamma Nissan al 0% TAE. Sí, 0% TAE. Consulta condicions al teu concessionari i a Nissan.es.
Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
3x2 en tots els detergents Ariel Líquid i Càpsules. Si en compres 3, un et surt gratis. I no hi ha cap preu més bo que gratis. Fins al 23 de març.
Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
Dues ciutats veïnes. Dos estils molt diferents. El millor futbol femení català, cara a cara, en una eliminatòria decisiva. Semifinal de la Copa de la Reina, partit d'anada. Badalona Women, Barça, a TV3 i a la plataforma 3CAT, aquesta nit.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
3 minuts seran les 9 amb Marc Bataller, amb Jofre Llombar, amb Marta Pascal i amb Jordi Mira, a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio. Conversàvem abans d'anar a publicitat també amb Joan Roure, ara és enviat especial de TV3 i del 3CAT a Teheran. No podíem establir comunicació amb ell per les dificultats tècniques, però ens ha deixat una nota de veu per explicar-nos la situació.
Estem en el dia 13 d'aquesta guerra que van començar Israel i els Estats Units el 28 de febrer i que s'ha anat escampant per l'Orient Mitjà, sobretot el Golf Pèrsic, pràcticament bloquejat per la boca de l'estret d'Hormuz, per on passava el 20% del petroli mundial. La guerra, doncs, se li està complicant a Donald Trump. Nosaltres ara som a Teheran, precisament a la zona alta de Teheran, en un mercat, i vam arribar-hi ahir. I Teheran es va emportar la pitjor part dels primers dies de bombardejos, i aquí hi ha molta por. Estem en un basar pràcticament buit, tot i ser Ramadà, que és època de celebracions, sobretot de cara al vespre. Fa dues nits que la ciutat està relativament en calma. Ahir encara vam sentir, però, dues grans explosions i la resposta de l'artilleria antiaèria, resposta a l'altra banda, inútil, perquè l'enemic és invisible. Gairebé no sabem on són els 15 milions d'habitants, perquè hi ha molt poca gent al carrer. De fet, ahir, entrant a la ciutat, hi havia molts més cotxes que en sortien que no pas que n'entraven. La gent està, bàsicament, tancada a casa, els que hi ha aquí. Hi ha molta por dels bombardejos i, sobretot, por també perquè estan, la gent està incomunicada, apenas hi ha, o sigui, internet està en fallida total, no hi ha comunicació per internet, les línies telefòniques funcionen força malament i la gent està abocada, doncs, a escoltar les informacions oficials que, francament, ja eren molt poc de fiar abans de la guerra, doncs imagineu-vos ara. La ciutat, a més, està presa pel Sepapas d'Aran, la Guàrdia Revolucionària, que són les unitats d'èlit de l'exèrcit que estan per la defensa del país, això seria l'obvi, no? Però també, i molt dedicada, sobretot, és una guàrdia molt ideologitzada que està molt desplegada pel centre de la ciutat, bàsicament per desmotivar qualsevol intent de l'oposició que fes de sortir al carrer. El règim, per tant, està completament enrocat.
És Joan Roura, per TV3 i també per Catalunya Ràdio. Ens ho fa arribar des de Teheran quan arribem al punt de les 9 del matí. Parlàvem de